Bon dia, amics. Benvinguts al Fora d'Hores. Comencem de nou en la sintonia de Ràdio 4 aquest dissabte a unes hores intempestives del dematí. Comencem nova etapa, perquè comença, ja ho diu la dita, semestre nou, vida nova. Tarifa única per venir a la universitat, noves assignatures i nou Fora d'Hores. El Fora d'Hores canvia els seus continguts una mica, perquè a partir d'ara, el dissabte, us donarem l'actualitat de l'Autònoma, com abans. Però el diumenge tenim preparat un programa una mica encarat cap a la ficció. No us desvelo res encara, perquè ho estem fent encara, està encara al forn, però ja veurem com va aquesta cosa. Després de fer-vos aquesta introducció sobre el que serà el Fora d'Hores a partir d'ara, entrarem amb el nostre sumari. Avui parlarem de la llei d'estrangeria, el tema de la immigració, un tema que té molta controvèrsia i del qual han volgut opinar alguns estudiants d'aquesta facultat. Però abans, al Fora d'Hores tenim una entrevista amb el David Vidal, un professor de la UAB que, a part de ser un dels vicedirectors del Departament de Periodisme a la Facultat de Comunicació de la nostra universitat, és un teòric de l'entrevista. Intentarem veure si una entrevista amb ell ens desvela secrets sobre aquest gènere periodístic. Doncs comencem l'entrevista d'avui del Fora d'Hores, i perquè tenim aquest matí a l'estudi el David Vidal. En David té 30 anys, és llicenciat en periodisme i professor a la nostra facultat, a la de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recentment ha estat triat com vicedirector de Departament de Periodisme d'aquesta institució, ja que forma part de l'equip del nou director, que és en Santi Ramentol. Però a banda d'això, és un entès de l'entrevista. I és curiós, perquè avui li donarem la seva pròpia medicina. Farem una entrevista a un entès en entrevistes. David, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu, l'Armand Balsebre i el Manel Mateu veu escriure l'entrevista a Ràdio, Televisió i Premsa, d'Editorial Càtedra, no és així?
Efectivament.
Tu et vas dedicar, però, concretament, al món de la premsa, a l'entrevista per premsa. Ens podries dir, a grans trets, però, quines són les característiques comunes de l'entrevista com a gènere?
Sí, mira, jo crec que l'entrevista, en general, és un gènere que avui respon molt bé a les necessitats comunicatives d'avui en dia. Avui una certa, diguem-ne, fredor interpersonal en les relacions ens costa bastant de interessar-nos pels altres, i l'entrevista, més enllà de les seves funcions cognitives que la relacionen amb el diàleg socràtic i amb totes aquestes coses tan filosòfiques i tan decebuts, doncs també té una mica de xafardeig, no?, de tafaneria. L'entrevista ens apropa a la intimitat dels candidats, per exemple, a les campanyes electorals. Fixem-nos que juga un paper molt important l'entrevista en aquesta mena d'events socials, no? Ens interessa gairebé més saber com és el Joaquim Molins dins de casa seva, quantes hores va al gimnàs, quines aficions té. Ens interessa tant gairebé com el seu programa polític, o més, potser, fins i tot.
La curiositat intrínseca en el periodista, no? Perquè el periodista ha de ser curiós per naturalesa, no?
Sí, i el més interessant encara del gènere no és només això, sinó que també sempre hi ha aquesta tensió entre la privacitat i la publicitat. Si agafem qualsevol entrevista, veurem que interessa tant allò públic del personatge com allò privat, no? I això cada vegada va més.
Concretament a la premsa, hem vist als diaris que últimament, potser no tan últimament, però ara és molt més, es fa molt més palès en els diaris que hi ha moltes entrevistes de contraportada. Tu creus que es fan bé aquestes entrevistes, que hi ha bons entrevistadors de contraportada?
Mira, fa poc hi ha hagut el cas d'un entrevistador de La Vanguardia que ha tingut alguns problemes, no direm el nom, però és un dels entrevistadors de la contraportada de La Vanguardia.
N'hi ha tres.
Tampoc és molt difícil d'esbrinar aquí. I ja he dit en masculí, dels tres hi ha un que és una dona, per tant
tenim dos ja. El ventall
es redueix, efectivament. Doncs amb alguns problemes, no? Perquè la gent estem potser generalitzant de forma indeguda, no? Però hi ha alguns professionals que amb això de l'entrevista hi tenen la màniga una mica més ampla. I és veritat que l'entrevista és una certa ficció, és una recreació de la paraula dita, hi ha una certa oralització del text, hi ha una certa novel·lització, és una mica com una obreta de teatre, una entrevista, que és la gràcia, no? Però clar, hi ha gent que potser s'excedeix una mica. Fa poc va passar un altre cas amb El País, i també va haver-hi una queixa en El País, en aquest cas sí que es pot dir, perquè el propi defensor del lector del País va treure un diumenge explicant tot el procés. El Ramon d'Espanya va entrevistar presumptament el Juanjo Puigcorbé, i es veu que no li va prendre ni notes ni res, i després va dir una quantitat de coses que el Juanjo Puigcorbé es va posar les mans al cap. I va haver-hi un desmentiment obligat, i el van publicar un article. Hi ha una certa laxitud longitud avui en dia a l'hora de mantenir les formes amb això de l'entrevista, que és el que feia el gran Manuel del Arco als anys 60 i 70, a La Vanguardia, que va fer milers d'entrevistes. Aquest senyor prenia nota d'allò que li deien els seus entrevistats, els hi feia una caricatura a llapis i quan acabava l'entrevista fins i tot els hi feia firmar les declaracions.
Una mica com l'entrevista que fa actualment el San Agustín, no?, al periòdico.
Sí, ara el San Agustín ha deixat de fer aquestes entrevistes des de fa uns mesos, però si seria l'entrevista potser més semblant a la del Arco, no? Va haver-hi una època a la premsa de Barcelona, fa uns 10 anys, que tothom volia copiar una mica l'estil de l'Arco, que era un estil molt punyent per la gent que no l'hagi llegit o no el conegui. El de l'Arco era un tio molt punyent, molt irònic, que es va fer tot un nom al tardofranquisme perquè feia unes entrevistes que navegaven molt bé entre allò que es podia dir, allò que se suggeria i allò que s'intuïa, no? I l'home fotia clatallots per totes bandes sense dir-ho directament.
Que de fet és el que ha de fer l'entrevistador, fotre una mica la cullerada, com es diu vulgarment, no?
Sí, aquí hi ha molts estils d'entrevistes. La Rosa Montero sempre diu que la màscara de l'entrevistat, perquè tots portem màscares a sobre constantment i les construïm amb el nostre discurs, doncs es pot treure de manera carinyosa i amable, no? Les dones segurament d'això en saben més, són grans entrevistadores. En canvi, doncs hi ha entrevistadors com el propi Manuel del Arco en cert moment, o com el Francesc Burguet, professor d'aquesta casa, que han excel·lit en una mena d'entrevista molt més violenta, que posa contra les cordes a l'entrevistat, no?
Potser estaria bé, per exemple, l'estil Mercedes Milà d'establir vincles fins i tot físics amb l'entrevistat, de tocar-lo.
Home, hi ha una ficció amb això de l'entrevista, que és fer veure que és una conversa íntima. Això agrada molt, és a dir, com menys entrevista sembli i com més que, mira, ens han interromput en un moment d'intimitat aquí, no? Això és el que agrada molt a la gent avui en dia, es porta molt aquesta mena d'interrupció de la intimitat. La Mercedes Milà, efectivament, el que feia era això, tocava molt a la gent i creava un clima molt íntim, tothom recorda les escenes del Núñez plorant com un criu petitó, allò amb la Mercedes Milà, traient la creu de la butxaca i dient que li resava cada nit. I clar, no tothom sap crear aquests climes, no? Un altre gran creador de climes amb un sentit molt diferent és el Jesús Quintero, que és una persona que també juga, com poca gent fa, amb els silencis, no? I com només es pot fer segurament amb un mitjà audiovisual.
Amb el silenci i amb el soroll de l'encenedor, no?
Sí, i amb el fum i amb tota la posada en escena, no? Però és un estil peculiar, que això és molt important en l'entrevista, crear un estil propi que sigui reconegut, no?
Un entrevistador, en aquest cas no de premsa, sí de televisió, que intenta crear aquest ambient d'intimitat és el Pedro Ruiz. Tu creus que ho fa bé?
No. És a dir, la meva opinió és que en Pedro Ruiz té un problema, que és que constantment intenta demostrar que ell és més intel·ligent que l'entrevistat, no?
El seu problema seria l'ego, bàsicament.
Segurament. L'Artur San Agustín, jo una vegada li vaig fer una entrevista molt extensa sobre això de l'entrevista, precisament. L'Artur San Agustín deia que en aquest país el problema que tenim és que quan es va a una conferència, la primera persona que aixeca la mà en el torn de preguntes et fa una altra conferència, habitualment, no? O sigui, en comptes de fer una pregunta amb aquella persona que en sap, doncs sempre aixeca la mà i et fot una conferència de 20 minuts. I que el problema dels periodistes en aquest país segurament és que quan tenim l'oportunitat de preguntar, el que fem és intentar demostrar tot el que sabem, no? I quedar per damunt com l'oli, i etc. En comptes de preguntar com els nens petits, allò, això per què succeeix? I vostè per què creu això?
La curiositat, per davant de tot, o sigui, el per què, que pregunten els nens.
La frescor, exacte, sí. L'èxit de tots aquests programes del submarí, de la guarderia, totes aquestes coses que feien per TV3.
El Juego de Niños, també,
exacte.
En principi.
Doncs la gràcia era aquesta, no? Que els nens poden preguntar directament el per què sense tenir por de que la gent pensi que són ignorants, que és una de les grans pors dels periodistes. Segurament has anat a rodes de premsa on la gent, quan s'acaba l'exposició, ningú s'ha assabentat de res, però ningú pregunta, per si de cas.
Efectivament. Això també passa a les classes.
També passa, sí, efectivament.
Parlant en general de tots els mitjans, hem parlat del Pedro Ruiz i ens has dit que no t'agrada. En els mitjans en general, premsa, ràdio, televisió, qui seria el bon entrevistador? Digue'ns algun nom d'algun periodista que actualment, no com el de l'Arco, que és un històric, sinó actualment, faci bones entrevistes.
A mi Rosa Montero m'agrada molt, en fa molt poques, però Rosa Montero m'agrada molt. És una persona que quan fa una entrevista, realment allò que se'n diu transita, itinera per l'altre, per l'altra persona. S'empapa molt de l'altre. Ella explica que quan torna de fer l'entrevista, el que primer fa és transcriure ràpidament totes les idees que li venen. És una persona molt curosa amb els entrevistats, no? Realment se li nota que té ganes de conèixer altres maneres de viure, que és el principal per un entrevistador.
Però de totes maneres no creus que el gènere de l'entrevista actualment, l'entrevista en profunditat estem parlant, no està massa instaurat als mitjans actualment? No hi ha programes d'entrevistes?
No, però en canvi l'entrevista, si et fixes, és un gènere, diguéssim, transversal, que està a tots aquests programes contenidors que...
Però no pot ser l'entrevista de la que parlàvem, l'entrevista intimista, entrevista de personalitat, definida com això, com a entrevista de personalitat d'una persona que ve a explicar les seves intimitats a l'entrevistador i a tothom.
Home, clar, podríem entendre que hi ha alguns programes que ho intentarien, com el del Pedro Ruiz... El 33 hi ha alguns programes que bàsicament es basen en la concatenació d'unes quantes entrevistes. És difícil trobar programes que li dediqui molt de temps, perquè és que el ritme frenètic que avui en dia s'imposa en els mitjans audiovisuals tampoc li senta massa bé tenir mitja hora de conversa, no? Han de ser hores molt nocturnes o gairebé cap al final de la programació, no pot ser en horari de prime time.
Però tu estàs d'acord amb mi que l'entrevista és un dels gèneres més complicats, per no dir el més complicat, per un periodista.
Doncs sí, perquè es posen en joc i en directe moltes coses, no? Per exemple, la formació del periodista, la capacitat, la rapidesa mental...
Reflexos.
Els reflexos, sí, habitualment es diu això, els reflexos. La capacitat també de comunicar, no tothom comunica bé. És a dir, hi ha gent que li costa entrar amb els altres, es creen mals rotllos... És complicat, perquè hi entren no només coses que es poden treballar, sinó també aspectes personals, sobretot amb les audiovisuals. Les escrites potser es poden manipular una mica després.
Com hem dit a la presentació, tu ets el vicedirector del Departament de Periodisme, des de fa poc, perquè sí. El Santi Ramentol ha entrat...
No fa ni un mes, pràcticament. Sí.
Fa poquíssim. I hem dit, ara fa poquíssim, que l'entrevista és un gènere molt complicat. Tu creus que amb el pla d'estudis que tenim actualment, que ja van criticar aquí al Fora d'Hores, en aquesta sintonia, tant el degà sortint, que era el Juanjo Perona, com el nou degà, el Marcial Murciano, tu creus que amb aquest pla d'estudis es pot ensenyar bé l'entrevista?
És impossible, com tots els grans gèneres, i fins i tot com la mateixa escriptura informativa, que amb aquesta carrera els dediquem només 4 mesos, és pràcticament impossible. No? S'ha de suposar que l'alumne, per la seva part, farà moltes més pràctiques després, perquè apenas tenim la possibilitat d'ensenyar-los els 4 rudiments bàsics de l'entrevista. No? Ara bé, també m'agradaria dir que efectivament el pla d'estudi s'ha de canviar, però que, diguéssim, el degà sortint ha tingut 3 anys per fer-ho, no?
I no ho ha fet.
A veure, no ho ha fet. Hi ha hagut moltes complicacions, però que jo crec que es podia haver impulsat una mica més, i ara desitjaria que el Marcial Murciano doncs, ho impulsés per la seva banda, no?
De totes maneres, sembla una línia una mica continuista, la d'aquest degà envers a l'altre. Amb els fets que hem vist que no hi ha hagut gaires canvis a la facultat, no?
No, aquí el que s'ha de fer és impulsar ràpidament la revisió d'aquest pla d'estudis, no? I això és una cosa prioritària. Efectivament, jo crec que el deganat del Juanjo Perona ha tingut virtuts i defectes, però jo crec que ens hem adormit una mica amb aquesta revisió del pla d'estudis.
I tu, com a vicedirector de departament i en concret tot l'equip del Santi Ramentol, quins plans teniu per millorar aquesta docència empitjorada, com ja hem dit, pel pla d'estudis?
Nosaltres tenim relativament pocs recursos econòmics i de docència i tenim una mica lligades les mans pel pla d'estudis, efectivament. Hi ha algunes coses que sí que podem fer. Per exemple, estem ja preparant unes jornades de qualitat de la docència al Departament de Periodisme, on el que farem és fer unes reunions durant tota una setmana entre els diversos professors per tal d'evitar doncs, el decalatge que hi ha entre diverses assignatures entre la mateixa assignatura impartida per diversos professors, que és una cosa que tots coneixem. Amb un professor sí. És molt fàcil d'aprovar, amb un altre és difícil. Com pot ser això? Cap altra carrera permetria...
Establir uns criteris únics.
És que cap altra carrera ho permetrien, això, no? Que assignatures fonamentals, com teoria i pràctica, es donguessin unes coses amb un professor i unes altres amb uns altres. Això no hi cap per cap, no? Altres coses, com per exemple, incentivar la coordinació d'assignatures per evitar que succeeixi això i intentar fer més cas de les enquestes d'avaluació del professorat i directament cridar l'atenció d'aquells professors que no compleixin les seves obligacions, que és una cosa molt trista.
Perquè, de fet, aquest recurs que tenim els estudiants de l'avaluació de docència, històricament sempre han dit tothom que ha estat mínimament important des del punt de vista polític aquí a la facultat, ha dit que l'avaluació de docència és molt important, que s'ha de fer, que els alumnes tenen una arma per utilitzar, per controlar aquesta docència, però en realitat aquesta avaluació de docència n'hi ha professors que no hi fan gaire cas.
El problema que tenim és que aquestes avaluacions de docència, com tu bé dius, són molt conegudes. En un principi són confidencials, però no hi ha cap sorpresa. És a dir, jo ara que hem entrat a la direcció del departament i tenim accés, ho hem mirat i no hi ha cap sorpresa. És a dir, allò que els alumnes et van dient durant anys i allò que tu mateix veus quan et toca fer alguna assignatura ajudant amb algun professor ja és el que després diu a les enquestes. No? Lògicament, l'opinió dels alumnes no és l'únic barem de medició de la qualitat de la docència, n'hi ha d'altres, no? Com l'adequació del temari, abans parlàvem de la unificació dels temaris de les assignatures, hi ha altres barems. No? I segurament la millora del pla d'estudi serà un barem serà una mesura molt important amb aquesta millora de la qualitat docent, però també parlar amb alguns dels professors que porten molts anys potser amb els mateixos defectes i que podríem almenys dir-los que ens n'hem adonat que tenen aquests defectes. No? Que
intenten canviar. Hi ha possibilitat de que aquests professors que segueixen en la seva actitud, podríem dir, única, camí únic, via única, que no canvien, tot i que les avaluacions de docència contínuament estan avisant de que aquí hi ha un error, hi ha possibilitat de fer-los, no xantatge, no estic dient xantatge en el sentit mafiós de la paraula, sinó en el sentit positiu, en el sentit de dir, a veure, canvia d'actitud o passa alguna cosa.
És molt difícil, perquè habitualment els professors, com tu bé saps, acostumen a ser funcionaris o en camí de ser-ho, i a més hi ha una cosa que de tant en tant surt per aquí, que és això de la llibertat de càtedra, que és un dret efectivament molt important, sempre i quan no s'usi com a defensa per tal de no millorar doncs, la teva assignatura. No? És una qüestió delicada, no? Perquè s'ha d'anar en compte de no trepitjar ulls de boll. Aquí la gent és molt sensible i potser sensible amb raó. No pots agafar els professors i dir-los escolta, has de canviar la teva manera de fer la docència. L'any passat, per exemple, portem uns quants anys en mica s'han anat, diguem-ne, convidant a desaparèixer de la facultat alguns professors que eren especialment conflictius, no? Tots recordem, l'any passat va haver-hi un cas bastant conegut...
Sí, del qual ja vam parlar aquí amb el Juanjo Perona i amb el Marcial Murciano. Crec recordar...
Una vaga i finalment doncs, la cosa va acabar amb aquest professor a fora, no? Però llevat d'aquests casos tan cinglants i tan potents, és molt difícil també, i sobretot perquè aquest cas, per exemple, no era un funcionari, llavors és tot molt, molt més senzill. No?
És complicat això de controlar els professors, no?
Sí, perquè tampoc es tracta tant de controlar com d'assegurar una qualitat en la docència.
Molt bé, David, doncs gràcies per assistir aquest matí al Fora d'Hores. Esperem que tingui sort en aquest mandat que teniu entre el Santi Ramentol, tu com a vicedirector i els altres vicedirectors entre els quals hi ha el Bernat López,
la Carme Ferrer, Jaume Soriano,
etcètera. No acabaríem. Doncs no és com la junta directiva del Barça.
No és com la directiva del Barça, no?
Molt bé, moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies.
Doncs el David ha marxat i jo no l'he pogut preguntar si l'entrevista li ha agradat o no. Però bé, ja li preguntaré off the record. Ara anem a escoltar a un cantant, un músic americà que es diu John Patitucci, d'origen italià, potser. Aquesta peça està inclosa en el seu disc Mistura Fina. Eu convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba, mas ela veio com uma dança diferente e pulava só uma guariba e gritava a e i o u e i o solon e gritava a e i o u o u o u e i o solon. Oh mana, quero ir, oh mana, eu vou só, oh mana, quero ir para o sertão do Caicó, oh mana, quero ir, mana, eu vou só, mana, para o sertão do Caicó. Adeus! Carolina. Quero mandar.
Ràdio 4. Segur que et sona.
Doncs sí, seguiu escoltant el Fora d'Hores a Ràdio 4. Bé, ara parlarem d'un tema que us hem avançat al sumari, de la immigració. La llei d'estrangeria, una llei polèmica quan va arribar i que segueix suscitant polèmica. Aquesta setmana, recordem-ho, l'oposició ha començat les converses per fer un gran pacte d'estat sobre aquesta matèria. Resulta estrany, però, com explicava el Peridis en un diari d'aquesta setmana, que Mayor Oreja hagi volgut reformar aquesta llei quan ell serà el candidat a l'endecari i, per tant, la cartera d'Interior l'agafarà una altra persona. Però bé, a part d'això, anem a veure les opinions que tenen els estudiants sobre la immigració.
Crec que amb aquesta llei l'únic que es fa és crear immigració il·legal. Vull dir, no és per evitar més immigració il·legal, sinó que això ho promou, perquè la gent que es troba en situació posarà a treballar il·legalment per força, i això li va bé als empresaris per tenir mà d'obra superbarata.
Pues yo no estoy de acuerdo con la ley de extranjería porque creo que es demasiado blanda, da demasiados derechos a los extranjeros que vienen a quitarnos aquí, vienen a nuestro país, que por algo es nuestro país, ¿no? De hecho está defendido por la Constitución que los españoles, y dice los españoles, somos iguales ante la ley.
No tinc ni idea de la llei d'estrangeria, la veritat, perquè no, és un tema molt complicat que la veritat és que s'ha de saber sobre el que es parla, no? I és molt difícil.
Penso que no està molt bé. Està clar que no tots els immigrants que venen els podem acollir, però tampoc es pot optar per una solució tan radical com no acollir-ne gairebé cap. Llavors, la llei d'estrangeria penso que està molt malament perquè viola drets fonamentals de les persones i s'hauria de retocar. Només per comentar que la llei d'estrangeria per la reina Sofia.
Jo em quedaria amb la postura de la noia, que era, si més no, prudent, perquè aquesta llei, encara que ha estat centre d'atenció pels mitjans de comunicació, doncs no la coneixem gaire. Ens hauríem de llegir una mica què diu per saber exactament per on se li pot atacar des del punt de vista argumentatiu. Però bé, deixem el tema, acabem el Fora d'Hores. Jo sóc el Josep Lluís Mèrida, us he acompanyat durant aquests 20 i pocs minuts en la sintonia de Ràdio 4 en el programa Fora d'Hores, el programa dels estudiants de l'Autònoma. Us recordem que hi ha un nou format pel nostre programa. Els dissabtes seguirem amb l'actualitat. Els diumenges us tenim preparada una secció de ficció que estan preparant un grup del nostre programa. Ja veurem com se'ns presenta aquest nou espai, que serà, com us he dit, els diumenges. Us parlem una mica també del sumari de la setmana que ve. Parlarem de les vaques boges, de la febre aftosa, aquestes enfermetats relacionades amb els animals, i parlarem amb el degà de veterinària, el Martí Pumarola. També parlarem de la campanya del Salvador. Però us deixem. Fins aviat. Adéu.
Remember.